vez hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro.
En xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Obrim segona hora de programa, passo un minutet de les 12 del migdia d'aquesta revetlla de Sant Joan de 2022. Us recordo que tenim concurs en marxa, 972-77-1000. Demà és festa, demà no hi haurà programa. Per tant, tindreu dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve per participar. Per tant, afanyeu-vos, 972-77-1000. I aquesta segona hora ens portarà la Sílvia Martí amb el seu Com és a dins, és a fora. I avui, centrant-nos a parlar de la comunicació i de com això ens ajuda en les nostres relacions, tot tipus de relacions, no només les de parella, sinó també a nivell familiar, a nivell laboral, a nivell d'amistats. La comunicació és molt i molt important. També parlarem de nutrició en aquesta segona hora. Tindrem el vermut musical amb en Paco Torres. Descobrirem què ens acosta avui i al llarg d'aquest cap de setmana al 10 a Empordà i moltíssimes coses més. Comencem, doncs, aquesta segona hora, com sempre, fent un repàs a la informació local amb l'Abel Font. Molt bon dia, Bel.
Bon dia, Cris.
I tant, és revetlla de Sant Joan, avui.
I amb una flama del Canigó que l'Escala farà dues parades.
Ah, a veure, això és notícia d'obertura, avui?
És notícia d'obertura. Bé, ja vam fer la prèvia. Ahir vam fer una prèvia més prudent. Més recordant tots els elements que s'han de tenir en compte per no patir accidents amb la manipulació de petards, per evitar cap incendi, per petit que sigui, i que la festa no ha d'estar renyida amb la prudència i la diplomàcia. I avui,
el sentit comú.
Que és el menys comú dels sentits.
Això diuen.
Però avui tornem a parlar de Sant Joan, tornem a parlar de revetlla, i ho fem ja en un àmbit més festiu i amb el simbolisme nacional que porta la flama del Canigó, que s'encenia al pic del Canigó, em sembla que era ahir. Avui s'ha baixat fins al Castellet, a Perpinyà, i de Perpinyà, sí, d'aquí no gaire estona, començarà a sortir la rua amb totes les columnes que l'escampen per tots els països catalans.
Les bifurcacions, que van per camins diferents.
I anant de cara a barraca, el titular de Ràdio L'Escala per a l'informatiu local d'avui diu: la flama del Canigó arribarà a l'Escala en dos punts, a 9:45 del vespre al Camp dels Pilans, a 9:45 al Cer. El desig de l'organització és que molts escalencs l'esperin a l'arribada al municipi. Per tant, que no sigui per no haver avisat.
Ho hem dit.
Diu que qui avisa no és traïdor. No, és avisador.
Això diuen.
A banda de la flama i d'un dia simbòlic i especial i festiu com avui, parlarem de sostenibilitat i de la gestió dels recursos, amb una cosa també prou simbòlica de moment. El titular explica que l'Ajuntament impulsa una prova pilot d'una dutxa amb energia solar a la platja de Riells. I ara me diràs, energia solar?
Com ho fan, això?
No, l'energia solar el que fa és subministrar energia suficient als sensors que activen la dispensació d'aigua.
Per tant, a través d'una placa?
Una placa. Hi ha una columna quadrada, allò metalitzada, galvanitzada, immaculada, al mig alçada de la platja de Riells, la placa, o plaqueta, perquè és petitona, la plaqueta solar en dona subministrament elèctric als sensors que un cop hi passes la mà per davant deixen anar 10-15 segons d'aigua, ja sigui a la dutxa o en el rentapeus.
Per tant, no hem d'apretar res.
No s'ha d'apretar res.
Això és evolució total, eh?
I el punt de partida o la hipòtesi és que les dutxes, tal com funcionen ara, aquests pulsadors, amb la salabror del mar o amb la sorra o amb el que sigui, acaben espatllant-se molt sovint o acaben bloquejats. Si queden bloquejats en fora, miren, malit sigui la paciència, no et donaran aigua. Ara, si queden bloquejats un cop els pulses, doncs no deixen o no paren de dispensar aigua.
I estem malversant aigua aquí.
Oco, aigua potable, aigua depurada, aigua neta, aigua de boca, que es diu, mala guanyada. Llavors, si aquesta prova pilot funciona, l'objectiu és que l'any vinent, si no totes, o la majoria del parc de dutxes a les platges de l'Escala, doncs funcionin amb aquest sistema. S'ha fet pública, i està a l'exposició pública, de fet, la licitació per a l'explotació del bar del Ser. Què vol dir això?
Què vol dir?
Jo t'ho explico, Cris.
Molt bé.
Vol dir que els actuals llogaters del bar del Ser, pels motius que sigui, han decidit deixar aquesta explotació i ho deixaran, de fet, a finals d'aquest mes de juny.
Ja fa
dies que van avisar-ho, ja fa setmanes que la cosa semblava que aniria per aquí, però un cop ho van fer, ho van comunicar per escrit i de forma formal a l'Ajuntament, en la mesura que és un centre públic, doncs l'Ajuntament va accelerar la redacció de les bases d'una nova licitació. Estan exposades. Si algú dels qui ens escolteu creieu que podríeu ser uns bons llogaters del bar del Ser, doncs connecteu-vos al web municipal, busqueu la pestanya de licitacions i trobareu aquestes bases i feu una via a presentar la proposta, perquè s'acabarà el termini d'aquí no res, i la voluntat municipal i també del centre esportiu i recreatiu és que es pugui reobrir en pocs dies, un cop ho deixin els llogaters actuals, que passat només d'una setmana, el nou llogater pugui entrar a explotar aquell bar, entenent també, com a municipi turístic que som, que, malgrat allò és un centre social, cultural, l'estiu hi té impacte.
I
que són uns bons mesos, juliol i agost, per explotar fins i tot el bar del Ser.
Per començar a fer caixa, clar que sí.
Hi ha coses, però, que no terme a la llar de l'estiu.
Com quines?
El canvi de la gespa natural per gespa artificial al camp d'esports de la muntanya del Pastor. Mm-hmm. Què ho fa, això?
Com és?
Que no s'hi arribava a temps. El titular diu... els nostres oients que n'estan molt al cas i que tenen la ràdio punxada dia sí, dia també, a totes hores, doncs van escoltar l'alcalde Josep Bofill ahir a l'Espai Alcaldia. Els últims minuts, els que a vegades són els minuts de la brossa, els minuts d'allò mà per acabar d'arribar a les dues, doncs ahir va saltar una notícia prou amagada o desconeguda, si més no. I és que allò que es havia dit ara fa un mes o ara fa no gaire setmanes, que s'aprofitaria l'estiu per fer el canvi de gespa d'un camp que està molt malmès, o la gespa està molt, jo ara diria, cansada, perquè s'hi juga molt, si es trepitja moltes hores, ja sigui en entrenaments o ja sigui en partits, per fer un pas endavant. El pas endavant és posar-ne d'aquestes d'última generació i
sí,
que hi puguin jugar tants equips com es vulgui, segons la disponibilitat horària, és clar. Doncs l'alcalde deia que no hi eren a temps de fer-ho ara a l'estiu, s'acabarà de fer tot el procés d'adjudicació, licitació i tal, i tal, i tal, i tal, però això ja serà al setembre, segurament amb la competició engegada, i perquè no pateixin els clubs o el club que utilitza aquest camp, va puntualitzar que un dels punts que ens tindrà molt en compte amb la licitació és no només valorar qui fa el preu més baix, sinó també valorar i puntuar de forma considerable aquella empresa que digui que ho farà més ràpid.
Interessant.
Els primers partits del primer equip, doncs, haurien de disputar-se a domicili. Què vol dir això? Això és negociació interna entre els clubs. Mira, la primera volta em tocaria jugar a casa, la segona fora.
Què et sembla?
Si tu ets el Roses i jo sóc l'Escala, Roses, te fa que canviem? Primer vinc jo a casa teu i llavors ja vindràs a casa meu? Doncs és el que haurà d'acabar passant les primeres jornades. Esperem que siguin les mínimes possibles per no alterar més el calendari.
Doncs una pena, perquè realment l'estiu era el moment ideal per poder-ho fer, però ha anat així.
Sí, bé, el moment ideal, sí. faig un sí arrossegat, perquè si s'hagués fet a l'estiu segurament no s'haurien pogut jugar els partits amistosos que són habituals. Pot venir el Barça B aquest estiu? Sembla que sí. Si ve el Barça B o el Barça juvenil, que és un partit de pretemporada ja clàssic i que amb tota la patuleia de turistes que volten per aquí a l'escala, doncs es fan unes entrades fenomenals i unes taquilles encara més fenomenals, que amb un sol partit pagues una part de la despesa de temporada. Doncs si diguéssim tingut el camp amb obres, aquest partit no s'hauria jugat i aquests calerons no haurien entrat en la caixa del club.
Per tant, tot és relatiu en aquesta vida.
Ah, exacte. El Club de Rem l'Escala impulsa un nou curs intensiu per aquest estiu amb l'objectiu de donar visibilitat al seu esport i ampliar la plantilla. No hi fem més voltes, l'Ivan us ho dirà amb tot detall, però és que veig que m'estic allargant molt i...
No passa res.
I això són uns titulars. És un avanç.
Ens ho van venir a explicar aquí al Més Calent a l'Aigüera en ple detall, aquest Club de Rem i aquest curs d'estiu.
Agenda d'activitats, recordant si encara algú no se n'ha assabentat que avui hi ha Revetlla de Sant Joan, però també altres activitats d'aquest cap de setmana que van amb el tastet. Bé, tastet. Suposo que per valorar un concurs d'un producte gastronòmic, ni que sigui liquat, ni que sigui un espirituós, doncs s'ha de tastar per valorar quina ratafia és més bona que l'altra. Doncs el diumenge hi ha un concurs de ratafia al CERT. I el temps, Revetlla amb bon temps. El més destacable serà el Garbí, que bufarà aquesta tarda. El cap de setmana llarg, en global, seran uns dies molt assolellats amb un temps plenament d'estiu.
Per tant, bon cap de setmana llarg de Sant Joan és el que podrem gaudir bé, a partir d'allà. Ja hi som, ja hi estem posats.
Ja hi som. A la una, notícies. A dos quarts de dues, un directe. I és que avui hi ha ple extraordinari a l'Ajuntament. Bé, serà un ple d'aquells protocolaris, sobretot, però un ple molt simbòlic, perquè és el ple de cartipàs de la reforma o de les modificacions de responsabilitats que hi ha hagut d'haver des de la marxa de l'alcalde Víctor Puga i la substitució per en Josep Bofill.
Com es revist... Aquelles cadires buides que hi havia,
El moviment de cadires que hi ha hagut d'haver. I l'entrada de la Cristina Viegas com a regidora, i a veure com quines modificacions hi ha en el cartipàs. Qui se'n cuidarà de personal? Qui agafarà Hisenda? Quina responsabilitat tindrà aquesta nova regidora?
Això quedarà clar. A partir de dos quarts de dues?
A dos quarts de dues solen ser molt puntuals els plens de l'Ajuntament, si més no l'horari de vespre, vull pensar que al migdia també. I en tot cas la prioritat és tenir l'informatiu enllestit a dos quarts de dues per poder connectar amb la sala de plens.
Doncs així ho farem. Moltes gràcies, Abel. Fins a la una.
Va, doncs fins a la una.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Falten dos minutets per un quart d'una del migdia. Ja és hora del vermut. En aquest cas del vermut musical amb en Paco Torres.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Rafael. Amb el nom de pila Miguel Rafael Marto Sánchez, més conegut com Rafael, nascut a Linares el 5 de maig de 1943, en l'actualitat té 78 anys. És un cantant i actor reconegut per ser un dels precursors de la balada romàntica a Espanya i en els països d'Hispanoamèrica. La seva activitat musical va començar en l'any 1959, amb 16 anys. El seu desplegue musical es va produir en la dècada del 1960. En una entrevista va comentar que els artistes que varen influir directament al seu estil varen ser Pedro Infante, Elvis Presley, Carlos Gardel, Manolo Caracol, Luisa Ortega, Fosforito i Adriano Celentano, els quals els escoltava en freqüència durant la seva adolescència. També li agradava escoltar Edith Piaf i Juanita Reina. En els anys 1966 i 67 va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió amb les cançons Jo soy aquel i Hablemos de l'amor, ocupant les posicions 7a i 6a respectivament. En el 1969 va actuar en la sala gran del Madison Square Garden a Nova York, davant de 48.000 persones. I en el 1982 va rebre un disc d'Urani per les ventes de més de 50 milions de discs durant la seva carrera. Ha gravat per diverses cases discogràfiques i ha gravat 56 àlbums d'estudi i en pel·lícules ha intervingut en 15 filmes. Amb 60 anys fent gires, actuacions i grans discs, ha venut més de 80 milions de còpies. Cançons tan conegudes com Hablemos del amor, Cuando tú no estás, Mi gran noche, Digan lo que digan, Balada de trompeta i altres temes. En l'actualitat està fent i actuant en una gira que es titula Tour Rafael, 60 años en el escenario. En una de les seves actuacions serà el proper dia 2 d'agost a Cap Roig. Escoltarem per Rafael, Jo soy aquel.
Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, a que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para querer.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Volem saber què ens proposa Canal 10 Empordà tant avui com al llarg d'aquest cap de setmana de Sant Joan. Ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bon dijous de Revetlla, on viurem la nit més curta de l'any, tot i que per alguns és la nit més llarga, ja que la fan durar fins que surt el sol el dia 24 de juny, dia festiu. Canal 10 Empordà aquest dijous us ofereix el Next Matí al 10 Notícies o el Gaudeix de la Festa a la Franja al matí. A les dues arriba puntual la primera emissió del 10 Notícies. A les tardes, com sempre, el Fet a Mida i el Coneticat.cat. I a partir de les 8, a 2:15 i també a les 12, nova edició de l'Streaming TV, el programa on destaquem totes les novetats de les plataformes. Tots aquells que no els agradin els petards o que vulguin gaudir d'un bon visionat d'una sèrie, aquest dijous poden escollir, entre altres, per exemple, la tercera entrega d'Umbrella Academy o la minissèrie Amazon Chloe, o l'ut a Apple TV. Completarem el dia amb la remissió dels informatius, una nova edició que anem per Catalunya o el Taló de Fons. Recordeu que aquest dijous no hi haurà programa esportiu La Porteria. Divendres, dia 24. Primer de tot i anticipadament, felicitem a tots els Joans i les Joanes. Canal 10 Empordà ha preparat una programació especial, així que a partir de 12:45 podreu seguir la Diada de Sant Joan les Valls, la primera jornada castellera de la temporada. Les seguiran diverses remissions, entre altres l'Streaming TV o la Casa de la Vila. A partir de 17:45, trobada gegantera del Vallès 2022, una de les cites més importants en el calendari geganter, que podreu seguir des del sofà de casa. I tot seguit, el tercer concurs d'encesa de Catalunya, un dels aparadors de creativitat, foc i pirotècnia de Catalunya. I tot i ser un divendres festiu, correspon a l'últim divendres de mes. I això, a Canal 10 Empordà, vol dir Parlem de Salut. Us oferim l'últim programa de la temporada, que arriba carregat d'ous. Sí, sí, n'arriben 21. 21 seran els que utilitzarem per oferir-vos un programa dedicat a la truita, on farem un total de 6 truites per demostrar les opcions que tenim. Les acompanyarem amb una amanida de la temporada i un pastís de mango boníssim i molt ràpid, amb només 3 ingredients. Ja al cap de setmana, el dissabte al matí, l'arrenquem amb el programa d'entrevistes i Bona Lletra, seguit de la sessió de ioga habitual de tots els dissabtes amb Gesbalde. A les dues, resum de notícies amb el més destacat de l'escala. Després del resum, el Parlem, l'Streaming TV i l'Esports 10. A la tarda, a partir de 16:45, de Weekly Mag, el magazine en anglès. Tot seguit, amb l'esport acabat, us oferim a partir de les 6 un programa especial que recorre la trajectòria de la locomotora negra, que diu adéu als escenaris després de 50 anys. Com sempre, a partir de 8:45 també arriba el Next Vespre, seguit de l'Aldia, Quina Canalla, un nou paisatge de Catalunya, i tanquem el dissabte amb el programa especial L'Orgull 2022, un programa per visibilitzar i celebrar la diversitat sexual. Ja diumenge obrim a 9:45 en temps d'església i a les 11:00 missa de Montserrat. A partir de les 2:00, el resum 10 notícies i la remissió de la Casa de la Vila. A 4:15, Òpera Cat. En aquesta ocasió us oferim el clàssic Aida, de Giuseppe Verdi, una òpera en 4 actes situada a l'Egipte dels faraons. Seguirem amb l'espectacle Cabaret Apòstrof T, l'obra de teatre Eva contra Eva i el Next Vespre. A la nit, i com tots els diumenges, el nou temps d'en Picó. I com que és últim diumenge de mes, nova entrega d'espai públic. En aquesta ocasió parlarem de l'aigua neta i el sanejament. Tancarem, com sempre, amb la Diada en 60 minuts i el resum 10 notícies. I fins aquí aquest extens repàs a la programació de Canal 10 Empordà. Passeu una molt bona setmana, un feliç Sant Joan, protegiu-vos molt del sol i molt de compte amb els petards.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Com és a dins, és a fora. Connectar per créixer. Sessions de creixement personal i astrocoaching amb la comunicadora i coach Sílvia Martí.
Secció amb la Sílvia Martí. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Feia unes setmanetes que no la teníem aquí, però ha vingut per posar la cirereta final del pastís, eh, Sílvia?
Amb moltes ganes, no volia que arribés l'estiu i no estar amb vosaltres.
Doncs parlarem finalment de la comunicació. Avui posarem la comunicació sobre la taula amb un punt de vista també doncs, astrològic, amb aquest astrocoaching que sempre ens acosta la Sílvia. Sílvia, com ho farem, això?
Sempre des de l'astrologia i des de la comunicació. Doncs mira, Cristina, aprofitem, saps que jo vaig molt amb els els mesos, amb els cicles llunars, vaig molt, xerro molt en funció de l'estació que estem,
sí.
I aquest dimarts hem entrat a l'estiu, hem
sí.
entrat al solstici d'estiu.
A les 11:14 del matí.
Molt bona. I el solstici d'estiu és una època molt expansiva, veritat? Tot i que ja estem a l'època cranc, si parlem d'astrologia ja estem a cranc, i cranc és un signe més introvertit, però vull aprofitar el solstici, aquest moment d'estiu, de vacances o no, però que tenim més hores al dia, de llum, que sortim més, que ens relacionem més, que parlem més, vull aprofitar per parlar de la comunicació. I també perquè astrològicament
sí.
Mercuri segueix a bessons, i Mercuri és el planeta de la comunicació i bessons és el signe de la comunicació, i Venus entra també el signe de Bessons, i Venus, que és el plaer, doncs Venus a Bessons és el plaer per comunicar. Per tant, fent una mica un mix, un puzzle de tot això, estem a solstici, estem a estiu, energia expansiva, Mercuri a Bessons, Venus a Bessons, parlem de com millorar la comunicació per millorar les relacions.
Molt bé, tot tipus de relacions,
tot
eh?
Tot tipus, no només de parella, amb la família, amb els que estan per sobre i per sota i a la dreta i a l'esquerra.
Amb tots. A nivell laboral, a nivell personal, a nivell tot.
Relacions en general, que vol dir més d'un.
Com ho fem, això, a veure, doncs, segons aquesta època de l'any en la que estem?
Mira, començar amb un apunt d'astrologia, que saps que a mi m'apassiona, que és que no sé si tots els oients saben o es creuran que veient la teva carta natal podem saber com et comuniques, com et relaciones i com és la teva estructura de pensament. Per què? En funció d'on tinguis el signe de Bessons, Gèminis, per als que encara no dominen tant els signes en català,
sí.
En funció de l'àrea de la teva carta on tinguis el signe de Bessons i en funció de a quin lloc de la teva carta tinguis a Mercuri, que Mercuri és el planeta que regeix a Bessons, tots dos remeten a la comunicació i al pensament. En funció d'això, tenim una manera de comunicar-nos o en tenim una altra. Per exemple, jo sempre us poso exemples de la meva carta perquè és la que puc compartir.
Uh-huh.
Les que llegeixo, les que conec de les altres persones, no les puc compartir. Jo tinc a Bessons a la casa 10, que és una casa que està a la part alta de la meva carta, que és la casa de l'èxit, la vista pública, la part social. Què vol dir tenir Bessons a la casa 10? Vol dir comunicació cap a l'exterior. Vol dir que jo faig molt visible la meva manera de comunicar-me. I, a més, tinc a Mercuri a Bessons i a Venus també. La capacitat de comunicar-me i el plaer de comunicar-me a Bessons a la casa 10. Per tant, a mi, dóna'm un escenari, dóna'm un micro, m'agradaria veure, perquè tu segurament també tens a Bessons alguna part social o a Mercuri amb algun signe social. En canvi, imagina't que jo tingués a Bessons a la casa 4, o que tingués a Mercuri a Cranc. Casa 4 i Cranc són similars, són energies similars. Vol dir Cranc és intimitat, Cranc és família, Cranc és maternatge. Voldria dir que jo m'expreso, em comunico, em relaciono millor en la intimitat.
Val.
No tant amb aquesta part tan expansiva. Evidentment tinc capacitat de comunicar-me i de relacionar-me, però em sento còmoda a casa, en petit comitè, en família.
No la fiquis dalt d'un escenari que tindrem
present. Eh? Més exemples. Si en lloc de tenir Mercuri a Bessons com jo, tens Mercuri a Taure, que Taure és un signe més lent, és un signe de terra, és un signe que ens parla del plaer d'allò material, del cos, doncs és una persona que es comunica d'una manera més lenta, degustant les paraules, com si es mengés les paraules, però no menjar-se'ls en el sentit com els andalusos, no? Que diguem que es mengen paraules, no, sinó que assaboreix les paraules. Però també té un pensament més fixe, més estricte, no tan obert.
Val.
Per tant, en funció de com tenim aquests planetes col·locats, jo et puc dir, tens aquest estil de comunicació o aquest altre? O et puc ajudar amb el coaching si tu ets excessivament xerraire i no escoltes, o al revés, si ets excessivament introvertida, veient com tens situats aquests planetes, l'astrologia també ens dona eines per treballar. Ens indica quines són les potencialitats, però també ens diu aquestes parts que tenim més en ombra, com podem potenciar-les, com podem estirar-les.
Per tant, la nostra carta natal és imprescindible en aquest sentit per saber com ens comuniquem.
Ara perquè parlem de comunicació, però
sí.
Això en la majoria d'aspectes de la nostra vida. Sí,
però
sí.
El fet de com està ara tot col·locat també ens afecta en aquesta comunicació, Sílvia?
En aquests moments, pel fet de tenir a Mercuri a Bessons i a Venus a Bessons, en general, fins i tot els que no siguin tan xerraines, tenen més ganes d'estudiar, més ganes de comunicar-se, més ganes d'obrir-se. Per aquestes dues coses que dèiem, eh? Perquè d'una banda estem a solstici i l'estació convida, però aquests planetes a Bessons, que no sempre tenim aquests dos planetes a Bessons en aquesta època de l'any, també ens conviden a sortir a parlar, a relacionar-nos, que al final Bessons és el signe, per això són dos.
Sí.
Fixa't que és dual, et parla de les relacions. Ara bé, independentment de l'astrologia, coneguis la teva carta, no la coneguis o no la vulguis conèixer perquè pot haver-hi persones que no els interessi gens, doncs mira, per ells comencem a parlar a partir d'aquí.
Vinga.
Sense astrologia. Pautes bàsiques de coaching, diguéssim, de coaching pelat, per relacionar-nos millor. La primera. No esperis a que l'altre endevini. Que això ho fem molt. Ens semblarà que parlem de la parella, però no, eh? Estem parlant, el que dèiem abans, també dels fills, també de les persones amb les que treballem. No esperem que l'altre endevini el que nosaltres pensem, el que nosaltres volem.
I ens passa sovint això, eh?
De ser, molt.
De, que ens pensem que saben llegiments, eh?
Molt
I com
sovint
pot
ens
ser
passa.
Que no ho vegi o no ho senti, doncs per què no li has dit?
Molt sovint.
Així de fàcil.
Ens pensem que la persona que ens coneix ha de saber què volem dir, ha de saber quins són els nostres desitjos i ha de saber quins són els nostres sentiments. Doncs no. Totes aquestes coses...
No va així.
No. No les donem percebudes. Després, un cop hem decidit que hem de comunicar-nos, comuniquem en positiu. Intentem evitar una altra cosa que fem molt sovint en relacions, que és acostumem a comunicar el que no ens agrada o el que ens desagrada, o com voldríem que els altres fessin o ens fessin les coses. I hauríem de comunicar-ho no des de el que tu m'estàs fent a mi, sinó com em sento jo. Primer, parlem en positiu, i segon, en lloc de dir em fas mal, digues això que fas o això que passa em senta malament. O sigui, no fem que els altres tinguin aquest poder sobre nosaltres, perquè a part de molestar l'altre diguent-li la cosa negativa, a part d'estar l'atacant, Cristina, ens estem desempoderant, perquè estem posant tot el poder de el que a mi em passa en l'altre. I no és així.
Clar. On quedem nosaltres
exacte,
després,
on quedem,
no?
On quedem nosaltres? Doncs no és... m'has trencat el cor. No. Això que ha passat, o això que has fet, m'ha trencat el cor. Però estic parlant de, des de com ho he viscut jo, no des de el que ha fet l'altra persona. Sí?
Sí, totalment. S'entén molt bé.
Parlem en positiu i, a més, des del nostre punt de vista, no des del que l'altre fa, no acusant. També pensem que tant nosaltres com els altres tenim dret a canviar d'opinió. Encara que hàgim comunicat, que és el que hem dit al punt 1, encara que ho hagi era positiva i des del nostre punt de vista, potser la setmana que ve allò ho viurem d'una altra manera. Comuniquem-ho també. Manifestem que estem canviant d'opinió, però acceptem que l'altre també, eh? Això sempre...
L'altre també pot canviar
sí,
d'opinió, eh?
Sí, això sempre és un joc de doble sentit. Una altra cosa molt important que té a veure amb la comunicació és l'escolta. I aquesta escolta no l'acostumem a tenir en compte. Ens sembla que comunicar-nos és només parlar, que la comunicació és unidireccional. I els que hem estudiat comunicació sempre sí. Fem no? Emissor, receptor, missatge, per tant, això és un anar i tornar. I ens costa escoltar.
Una escolta activa.
Molt bé.
Activa.
L'escolta activa, que vol dir escolta en presència de veritat. No jo t'escolto, però ja estic pensant què et contestaré d'això que tu m'estàs explicant, que és el que normalment fem. T'estic escoltant perquè jo ja estic preparant el meu speech. Jo ja estic preparant què diré a darrere. I jo he d'admetre que tot i haver estudiat periodisme i haver estudiat comunicació, vaig aprendre a escoltar i encara n'estic aprenent estudiant coaching. No fa tants anys, eh?
Sí, jo l'escolta activa tampoc la vaig aprendre a la carrera,
no.
Sinó amb diversos cursos d'aquests de creixement personal que hem anat fet al llarg de la vida. Sí, sí.
Per tant, és molt important que tinguem en compte això. Estar escoltant a l'altra persona i que l'altra persona realment tingui aquesta presència nostra, de la nostra escolta.
I també nosaltres mateixos, m'agradaria afegir, eh? Tenir una escolta activa amb nosaltres mateixos, perquè a vegades pensem una cosa, en sentim una altra i en diem,
i en diem una altra.
I el poder de la paraula té molt poder, eh? Que el que acabes dient, per
sí,
alguna cosa acabes
sí.
Dient. Eh?
I de fet, molt bona aquesta apreciació, perquè precisament les persones que ens dediquem a la comunicació, moltes vegades pensem en veu alta.
Sí, això també és veritat.
Estem parlant al mateix temps que estem pensant, eh? I això nosaltres, més que ningú, ens vam d'aplicar, de dir, fes una pausa un moment, tanca la boca i deixa que passi aquell pensament, i quan ha passat i de debò l'has interpretat, també està bé a vegades pensar en veu alta, és fer reflexions en veu alta, ja està bé, però sí, tinguem en compte això, sí. I després una altra cosa molt, molt important que has dit, que les paraules, la comunicació en general, però les paraules construeixen la nostra realitat.
Sí.
Per tant, és molt important com ens parlem nosaltres, perquè si t'hi fixes, moltes vegades ens parlem malament. Com nosaltres pensem de nosaltres mateixos, o com ens parlem quan ens aixequem al matí i ens mirem al mirall. Difícilment el primer missatge és positiu. Molt sovint poden ser foteses, però ai, quina mala cara que faig, i això, i aquests missatges que ens donem a nosaltres, compte, perquè les paraules construeixen la nostra realitat. Les paraules construeixen el nostre món, l'estructuren la nostra memòria, els nostres somnis, la nostra realitat. Jo te volia explicar una anècdota que hi va haver una època quan feia classes de repàs d'ESO i de batxillerat, jo feia la part de llengües, i tenia alumnes que em deien, és que jo no sóc de llengües, jo sóc de ciències, i jo els intentava fer entendre la importància del llenguatge, i els hi deia, és que el llenguatge és necessari fins i tot per entendre les matemàtiques, perquè si tu no saps construir una frase, si no saps llegir un enunciat d'un problema, no el podràs resoldre.
Totalment.
Per tant, per entendre i resoldre i comunicar la resolució d'aquell problema de matemàtiques, necessites el llenguatge. Ja no és qüestió de ser de lletres o ser de ciències, és que el llenguatge ens diferencia, és allò que ens fa diferents com a éssers humans. Per tant, penso això, de que és molt important que construïm un respecte. A mi un dels piropos més bonics que m'han dit és: ets amiga de les paraules.
Ets amiga de les paraules.
Sí, i me va agradar molt quan em van dir això, i vaig pensar, sí, compro, m'identifico, m'agrada, accepto aquesta etiqueta.
No li veieu la cara, però està ben somrient ara mateix la Sílvia recordant-ho, això, eh?
Jo sóc amiga de les paraules i penso realment, doncs, que els hem de donar importància a les paraules, les hem de cuidar, ens hem de parlar en positiu, hem de tenir gratitud cap al llenguatge, i hem de tenir, doncs, aquest respecte i aquest amor per una cosa que ens diferencia a l'hora de parlar-nos a nosaltres com a l'hora de parlar en els altres. Si voleu, faig un resum molt ràpid, aquest recapitulem, que és una frase molt de coaching, que dèiem, no esperem a que l'altre endevini el que volem comunicar, per tant, comuniquem. Quan ho fem, fem-ho en positiu, i no parlant com el que l'altre fa o el que voldríem que l'altre fes, sinó com ens afecta a nosaltres el que l'altre fa o deixa de fer. Recordem que tant nosaltres com els altres tenim dret a canviar d'opinió. Escoltem activament, amb tota la nostra presència i tota la nostra sinceritat. I finalment, m'agradaria concloure que utilitzem la paraula agrair. Utilitzem l'agraïment amb paraules, també. Perquè a vegades, igual com dèiem al principi, hi ha coses que donem per fet. Donem per fet que la gent que estimem saben que els estimem. Donem per fet que la gent que ens fa a favor saben que els hi agraïm. Doncs no donem per fet, agraïm i utilitzem les paraules positivament i a favor nostre.
Doncs, home, és un meravellós resum que ens l'emportem aquí lligat amb un llacet, i ja tenim, doncs, el pack perfecte per comunicar-nos millor, i com dèiem, ja siguin parella, amb amics, amb família, a nivell laboral, o fins i tot amb nosaltres mateixos.
Amb nosaltres mateixos.
Que aquí també hi ha tot un viatge, segurament el més llarg que viurem mai.
Tot un món. I aprofitem l'estiu, que tindrem moltes oportunitats per relacionar-nos i per comunicar-nos, per posar en pràctica mica en mica tot això.
Doncs, Sílvia Martí, com sempre t'ho agraeixo molt. Molt bon estiu, moltes gràcies per la teva participació aquesta temporada al Més Calent a l'Aigüera, i espero que ens retrobem ben aviat.
Espero, m'agrada molt sempre ser aquí. Merci.
I jo us haig de recordar que tenim concurs en marxa. Si dimecres que ve us voleu emportar l'últim dècim de la temporada 2021-2022 cortesia de l'anxova milionària, només heu de trucar al 972-77-1000 o enviar-nos un WhatsApp en aquest mateix número. Nosaltres us atorguem un número i el dimecres en Paco Torres ens dirà qui és el guany. El dimecres no, que és festa, és Sant Pere. El dijous resoldrem el concurs, 972-77-1000. I ens podeu fer peticions de cançons, que ja sabeu que a mi em feu molt feliç, com m'ha fet feliç avui la Carme Casademont, que diu que vol escoltar un bolero, en aquest cas de Los Panchos, i és El Reloj. Aquesta, Carme, va per tu, que tinguis una bona revetlla. Gaudeix-la.
Es la hora
porque voy a enloquecer.
Ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor.
Y tu tic-tac me recuerda
irremediable dolor. Reloj, detén tu camino
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.
Carme Casademont, aquesta va per tu, Reloj de Los Panchos, que tinguis una gran revetlla. Nosaltres seguim endavant i, com us havia dit a l'inici del programa, parlant de nutrició, i en aquest cas, amb aquestes nits tropicals ens està costant dormir. Quins hàbits saludables ens poden portar a dormir millor? Doncs ens ho explica tot una experta, la Naila Martínez.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist. Molt benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
Molt bé, Pili. Amb una miqueta menys de calor.
Sí.
Però aquesta, molt poquet.
Aquesta onada que va baixant poc a poc, sí. Però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la calorassa que hem anat passant aquests dies. Tu dorms bé per la nit, Naila?
Gens. Però és conseqüència de la calor i del moment barat, òbviament. Però intento dormir, intento buscar aquells hàbits que, o crear uns hàbits que m'ajudin a conciliar la son. Després, quan ja la concilio, dormo bé.
Doncs precisament parlarem avui d'això, de no? Com podem fer per dormir sí. millor, també pel que fa a l'alimentació. Suposo que
exacte.
També hi té molt a veure. Per on comencem?
Sí. Doncs començarem pels efectes de dormir malament, no? O sigui, quina repercussió tenim a l'hora de dormir malament, perquè segurament hi ha persones que els costa conciliar la son o tenen el somni interromput durant tota la nit, però no li donen importància. Realment hi porta uns efectes negatius en el nostre dia a dia. Per exemple, podem tenir problemes cognitius i de memòria, podem tenir molts canvis d'humor i problemes laborals i inclús sentimentals, sentir molt cansament, augment de la gana. Com menys dormim, el nostre cos experimenta com que està molt més actiu i, per tant, augmenta la gana sense realment necessitar aquest aport energètic extra. Tenim més risc de patir accidents, també, depenent de com sigui aquest dormir malament. Pitjor rendiment, sobretot en els nens, adolescents, alteració del metabolisme, augment del risc de depressió. En el cas dels nens i nenes, doncs, hi pot haver un risc de retard del creixement i menor activitat del sistema immune, i per tant podem tenir riscos a patir més infeccions. Llavors és important realment dormir bé i hem de tenir cura de la nostra son. Moltes vegades quan una persona no dorm bé, directament recorre a la medicació i a vegades hem de començar la piràmide per la seva base i és tenir uns bons hàbits higiènics i dietètics, no? O sigui, que mengem i que bebem abans d'anar a dormir i després com definim les nostres rutines abans d'anar a dormir per poder millorar aquest moment de considerar la son. Uh-huh. Començarem, si et sembla, les begudes i ja.
I què, perdona?
I el menjar. I
el begudes i el menjar, sí.
Les menjades.
Perfecte, perquè sí que de vegades és com un peix que es mossegue la cua, no? No dormim bé, mengem malament, o mengem més, o bebem més cafeïna per aguantar, llavors, per la nit encara dormim pitjor. Va, som-hi. Per tant...
Doncs mira, has dit la primera, el primer aliment, no?, o beguda que hauríem de limitar, i són aquelles begudes excitants, no?, com el cafè, el te o els refrescos amb cafeïna. Sobretot després de mitja tarda. I el que ens passa és això, com que dormim menys, després de l'hora de dinar ja comencem a tenir una fatiga bastant alta i a vegades excedim el consum d'aquestes begudes amb cafeïna. Per tant, les hem de limitar, inclús limitar-les al matí si la conciliació de la son ens costa moltíssim. Per tant, cafè, té refrescos amb cafeïna, limitar-les sobretot després de dinar.
D'acord.
Després, important també tenir en compte que la xocolata també conté, o el cacau en aquest cas, també conté un excitant, que és la teobromina, val? Que és un excitant com la cafeïna, i per tant també l'hauríem d'evitar abans d'anar a dormir. I és una cosa que moltes persones fan, no? Allò després de sopar, estàs assegut al sofà i dius, vaig a prendre'm una presa de xocolata allò per acabar el dia, no? I aquesta xocolata, o més ben dit el cacau, com ja he dit, doncs pot incidir en la conciliació de la son. Per tant, tenir en compte també limitar aquesta xocolata, doncs el mateix que amb el cafè, doncs no prenden més enllà de després de dinar.
De després de dinar.
Després també...
I els, com li dius allò, les marques, el xocolat ensucrat que li posem als nens a la llet, per exemple, això, tampoc, tot i que porti poca xocolata.
Tot i que porti molt poca quantitat de cacau, també hauríem de limitar. Per tant, els nens i nenes que prenen un got de llet abans d'anar a dormir amb aquest sucre sabor cacau, així li dic.
Això, sucre sabor cacau, d'acord.
Doncs intentar limitar-nos perquè poden tenir problemes per conciliar la son i per dormir bé durant la nit. Després tenim una altra beguda que moltes persones l'utilitzen per conciliar la son, però no són conscients que aquesta son no és reparadora, que és les begudes alcohòliques. Hi ha moltes persones que prenen una copeta de vi, una cervesa abans d'anar a dormir perquè els ajude a relaxar-se i conciliar la son, que no ho hauríem de fer, l'alcohol no hauria de ser una estratègia per relaxar-nos, però bé, hi ha persones que ho fan i inclús en poca quantitat redueix la qualitat del son i augmenta les interrupcions durant la nit. Per tant, hauríem de limitar també l'alcohol abans d'anar a dormir. Pel que fa a les menjades, doncs evitar sopars molt copiosos, deixar dues hores des que sopem fins que ens anem a dormir per deixar que el nostre cos faci la digestió i que, per tant, quan anem a dormir, aquesta digestió ja hagi estat feta. Reduir aliments rics en tirosina i fenilalanina, que això ho trobem a la carn vermella, als ous i al pernil, o també aliments rics en vitamina C, com el pebrot, el kiwi i les taronges. Això faria que el nostre cos s'activés una mica i ens costés conciliar la son.
Ahà, o sigui, també aliments sí. que continguin vitamina C, també evitar-los.
Exacte, d'acord. A la nit, estem parlant, sí. durant el dia, cap problema, però, per exemple, en aquest cas, doncs, a la nit, doncs, un peix, no? De fet, ja és algo que culturalment fem, no? A l'hora d'anar a dormir, doncs un peix sempre és molt més lleuger a l'hora de fer la digestió, però també ens ajuda millor a conciliar la son. Després, també és important no anar-nos a dormir amb gana, no? A vegades dius, bueno, ara l'estiu no tinc tanta gana, menjo una mica menys, però després em vaig a dormir i no puc dormir perquè realment tinc un rau-rau a l'estómac que és que tinc gana. I a vegades, bueno, no sé si us passa, però a mi m'ha passat. He sopat molt aviat, m'he anat a dormir... I llavors tinc gana i m'he d'alçar a menjar perquè si no, no puc dormir, no? Llavors menges algo lleuger i te'n tornes al llit. Quins aliments ajuden a conciliar la son? Aquells que són alts en triptòfan, com la llet o el plàtan, per exemple, i també els carbohidrats, o sigui, sopar amb una mica de pa integral, també ens pot ajudar a millorar la qualitat de la son.
Uh-huh,
important també no prendre aliments que són molt flatulents, com les verdures fibroses o les legums, perquè poden formar gasos i això ens pot fer estar incòmode i dormir malament. I no, si en el cas de ser fumadors, que us recomano que deixeu de fumar, però en el cas de ser fumadors, doncs no fumar les hores prèvies a anar al llit, no, a dormir, perquè la nicotina també és estimulant i podria comportar que estiguem més nerviosos i nervioses a l'hora d'anar a dormir. Per tant, aquesta sèrie de recomanacions de hàbits de menjades i begudes, tot i que les cigarretes no ens les mengem, però vaja, és algo que ingerim a través de la boca.
D'acord. Buah, molts bons consells. Alguns jo els desconeixia, suposo que també els oients. Això, prevenció durant el dia, sí? Uh-huh. I quan notem aquesta... Quan no hem dormit bé i notem aquesta davallada de l'energia, què podríem fer? Descansar.
Doncs, descansar, sí. Sí. És que quan nosaltres prenem aquest cafè que ja que estem ennuvolats i ja no podem més, no? Quan estem treballant o en el nostre dia a dia, no? Quan tenim cura dels nostres fills i filles, realment aquell cafè de mitja tarda moltes vegades és ja no puc més, necessitaria descansar, el meu cos me demana descansar, però jo el que faig és enganyar-lo amb la cafeïna. I per tant la recomanació és que si el nostre cos necessita descansar i podem, descansem. Òbviament, si no podem, doncs perquè no me puc agitar una migdiada, perquè he d'estar a càrrec dels meus fills o filles, o pel que sigui, no? Perquè he d'estar present a la feina, doncs baixar una miqueta el ritme i intentar anar a dormir més aviat aquell mateix dia. Perquè si prenem cafeïna, doncs el que ens pot passar és que el dia següent encara aquest cansament se'ns agreugi més.
D'acord. Doncs escolta, molts bons consells. Alguns altres... Per evitar, no sé, les calors. No
clar,
hi ha.
Una
no.
de les condicions ambientals que afavoreix la conciliació de la son és reduir la temperatura de la casa o de l'habitació abans, o sigui, unes hores abans d'anar a dormir, sense passar fred, òbviament, però la temperatura ideal per anar a dormir és entre 18 i 21 graus.
Uh-huh, d'acord.
Això, en els últims dies...
No ha sigut.
I en els propers dies...
Tampoc.
Serà una mica complicat. Però vaja, una dutxa abans d'anar a dormir, no? Una dutxa amb aigua freda, ventilar molt bé la casa, obrir totes les finestres perquè hi hagi molt bona ventilació, doncs sí que pot ser que la nostra sensació de temperatura doncs baixem aquests 18-21 graus i ens sigui més fàcil conciliar la son.
D'acord, doncs aplicarem tots aquests consells que ens has donat per dormir millor, per descansar millor a la nit. Hi ha alguns moments a la vida on, precisament, no?, en el que tu estàs ara... Per exemple, amb embarassos, sí. No? O amb preocupacions, o no sé, menopauses, que comencem a tenir una alteració de son. Podríem evitar-ho també amb una bona alimentació de base i amb uns bons hàbits?
Sí, amb unes bones rutines, que si vols, Pili, doncs el proper dia podem parlar d'aquestes rutines, més enllà del menjar i les begudes, que podem incloure en el nostre dia a dia per poder ajudar-nos abans de, com hem dit, anar a la punta, no?, al cim de la piràmide, que és prendre suplementació o medicació. És a dir, podem canviar moltes coses dels nostres hàbits de dia a dia que ens poden ajudar a conciliar la son sense haver de recórrer en primera instància a buscar suplements o medicació.
D'acord. Fer esport també, no? Fer esport a determinades hores també evitar-ho.
Bueno, clar, fer esport muscular, no? Sobretot de força, de cara a la tarda i nit, això també ens activa molt més el metabolisme i pot fer doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar molt més actius i actives de cara a la nit. Per tant, aquestes activitats aquesta activitat física de força, doncs es recomana fer-les a primera hora del matí o fins a mitja tarda màxim.
Doncs prenem nota de tots aquests consells, Naila Martínez, My Nutritionist, i et seguim a través d'Instagram, a My Nutritionist, guió baix Nutritionist.
Exacte.
I a MyNutritionist.es, sí?
Sí.
Perfecte. Espero que descansis molt aquests dies.
Ho intentarem, ara que baixen una miqueta les temperatures.
Moltíssimes gràcies per aquests consells i fins la setmana vinent. Una abraçada.
Adeu.
Continguts en xarxa.
I acabem el mes calent a l'aigüera d'aquesta setmana. La setmana que ve hi ha només programa d'una hora, de 12 a 1, i acabem avui amb Depeche Mode a través del món de Sonoro amb el DJ Be Good.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Be Good.
Gaudim del silenci tot recordant el desaparegut Andrew Fletch, un dels fundadors dels Depeche Mode des de 1980, considerats com a pioners del pop sintetitzat. Andrew Fletch va ser el que va donar vida als sintetitzadors durant 4 anys, juntament amb el seu amic d'infantesa, el Martin Gore, i David Gahan. Van crear incombustibles, moments incombustibles com aquest Enjoy the Silence, de Depeche Mode, 1990.
Depeche Mode, ens acomiadem, que gaudiu d'aquesta revetlla de Sant Joan d'aquest cap de setmana llarg, i nosaltres ens retrobem el dilluns a les 11 amb l'Ui Avui i a les 12 amb el Més Calent a l'Aigüera, en una setmana molt i molt especial. Ja estem plenament a l'estiu i toca gaudir-ho. Que tingueu bona revetlla.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua.